Aitana Bonmatí no para de rebre reconeixements. Aquest vespre, la Creu de Sant Jordi, i pareu l'orella, perquè el seu discurs a l'acte d'entrega ha tingut molt de contingut.
He rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol. M'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics, i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua, que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social.
La jugadora ha fet una defensa del català també com a eina integradora. I d'això, de la integració de nouvinguts, avui en parlarem al Catalunya Nit. Ho farem amb una escriptora francesa que amb el seu llibre Mantenir-se bàrbar va aixecar polseguera i va generar debat al país. Diu que els migrants no s'han d'integrar com se'ls ha demanat fins ara, perquè això no ha servit per res.
La promesa de la integració, en realitat, no només ha estat un mite. Ha estat un mite perquè la promesa no s'ha complert. I no s'ha complert perquè les condicions de la integració s'han renegociat constantment.
Catalunya Nit. I precisament a França avui hem tingut notícies de la tornada d'un nom que us sonarà. Manuel Valls, l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, serà el ministre a càrrec dels territoris d'ultramar del nou govern francès, que ha estat anunciat pel primer ministre François Bayrou. Un Bayrou que, atenció, ha definit Valls amb aquesta paraula.
Alors Manuel Valls és una personalité un peu kamikaze.
Kamikaze. Manuel Valls s'encarregarà de territoris com l'illa de Mayotte, on molts dels seus habitants s'han sentit totalment oblidats per París quan els ha arrasat l'últim cicló. I Protecció Civil a casa nostra ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Bencat, tot i que es manté prealerta. Les autoritats demanen precaució mentre estan a la carretera aquests dies de desplaçaments de Nadal, després que avui hagi estat un dia tràgic. Una persona mort en un atropellament a Torelló, Osona, mentre que a Riudecols, al Baix Camp, tres persones han perdut la vida en un accident a l'N420. I per cert, parlant de Nadal, ja teniu parada la taula, ni que sigui mentalment, dels àpats que fareu? Doncs bé, avui farem un cop d'ull al creixement de l'oferta de menjar preparat. Si al principi no oferien botigues de delicadeses i també restaurants, ara l'oferta ha augmentat moltíssim amb les grans cadenes de supermercats. I, òbviament, parlarem també avui, ho farem tot seguit, de la política del dia, perquè Pedro Sánchez diu que es reunirà amb Carles Puigdemont. Són les 10 i 3 minuts. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.
Catalunya Nit, amb Sergi Molero i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Doncs, com us dèiem, Pedro Sánchez assegura que no té cap problema per reunir-se amb Carles Puigdemont, fins i tot abans que sigui amnistiat. Considera que la llei d'amnistia ja està en vigor a efectes polítics i que el fet que el PP i Junts pactin votacions al Congrés en demostra l'èxit. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Fent balanç del 2024, Sánchez s'ha posat deures per 2025. Un és refer ponts amb Junts per evitar més censurs al Congrés, i la reunió amb Puigdemont és un dels gestos que més li ha reclamat l'expresident català.
Este gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
El president del govern espanyol assumeix que la trobada podria ser abans que el Tribunal Constitucional diga si se li pot aplicar l'amnistia a Puigdemont. Diu Sánchez que el líder de Junts ja està habilitat políticament perquè fins i tot el PP hi fa tracte.
Pero a efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que ya, insisto, vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de esos votos con Junts per Catalunya.
El portaveu popular Miguel Tellado ha respost amb més mà estesa cap a Junts, però descartant una reunió entre Feijó i Puigdemont.
Miren, nosotros con Junts tenemos relaciones en el ámbito parlamentario y llegamos a acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas y es aquí donde se hace política. Nos sentimos tremendamente orgullosos.
I l'últim Consell de Ministres de l'any deixa més picades d'ullet a Junts. Han aprovat desclassificar els documents dels atemptats del 17 d'agost i nomenar membre de la Comissió dels Mercats i la Competència a Pere Soler, qui va ser director dels Mossos durant l'1 d'octubre.
Doncs precisament l'últim Consell de Ministres de l'any ha reflectit la fragilitat política del govern de coalició de Pedro Sánchez. El president espanyol s'ha vist obligat a aprovar un paquet de mesures per a contentar els seus socis d'investidura. Mesures de difícil encaix, com ara l'impost a les energètiques pactat amb Esquerra i Podem, que recull les bonificacions a l'energia verda que exigeix Junts. Tornem a Madrid ara amb Àngels Lafuente.
Sánchez és conscient que el 2025 no serà un any fàcil. Haurà de negociar i fer equilibris per poder aprovar iniciatives parlamentàries i reconduir les relacions amb tots els socis d'investidura. I avui ha posat fil a l'agulla per reformar aquesta estratègia. El Consell de Ministres ha prorrogat fins al juny la gratuïtat del transport públic i ha ampliat un any més la prohibició de desnonar famílies vulnerables, que eren dues de les exigències de Podem. També ha allargat fins a finals del 2025 que no es pugui tallar el subministrament d'aigua, llum ni gas als consumidors amb menys recursos. I ha abordat una de les qüestions que ha provocat més enfrontaments. Ha aprovat un nou impost a les energètiques que inclou bonificacions per a les que fan inversions verdes, pràcticament totes. Una fórmula per convèncer tant els republicans i Bildu com Junts i el PNB.
Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
I prova de la debilitat parlamentària, l'executiu ha deixat fora del decret l'augment de la fiscalitat del dièsel per equiparar-la a la de la gasolina. No té garantit el suport necessari per aprovar-la al Congrés i prefereix continuar negociant amb els grups. Cal apuntar que l'any que ve les pensions contributives augmentaran un 2,8%, les mínimes prop d'un 6% i les no contributives un 9%.
Hem sentit balanços a Madrid, però també n'hi ha a Catalunya. Salvador Illa tanca l'any polític destacant que els seus primers 4 mesos de govern han servit per afirmar un canvi de cicle, diu, al país. El president de la Generalitat n'ha fet balanç amb la vista posada en la negociació dels pressupostos per l'any que ve. Martí Ferrero.
Per Illa, el relleu al capdavant de la Generalitat comporta haver posat els fonaments per superar el cicle de governs independentistes.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes. I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me que van votar el 12 de maig. El mandat va ser volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord. Per tant, s'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya.
De cara al 2025, el govern té pendent l'aprovació d'uns nous comptes que voldria accelerar amb la roda de reunions que s'ha anunciat pel gener entre la consellera d'Economia, Alicia Romero, i els grups parlamentaris. Illa vol aplanar el camí amb Esquerra i els comuns. Per això, els ha ofert negociacions sense pressions, però sense dimitir de les obligacions de governar.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords. Sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara, governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
I recorda que per l'any entrant s'ha compromès a complir amb Esquerra un finançament singular per Catalunya. Els comuns la pressen a pactar nous pressupostos perquè l'emergència habitacional, apunten, no pot esperar. Des de l'oposició, Junts no li perdona no haver-se volgut reunir amb Carles Puigdemont.
Gràcies, Martí. Mentrestant, Oriol Junqueras comença a fer els primers grans canvis per fer-se la direcció d'Esquerra Republicana a mida. La nova executiva ha destituït avui la portaveu al Parlament, Marta Vilalta, i al seu lloc hi ha col·locat una històrica del partit, l'exconsellera Esther Capella. Avui la direcció també s'ha reunit amb les candidatures que es van enfrontar Junqueras per integrar-los als equips de treball del partit Albert Prat.
En els últims anys, Marta Vilalta ha fet gairebé tots els papers de l'AUCA. Ha sigut portaveu del partit, del grup parlamentari, mà dreta de Marta Rovira com a secretària general adjunta i persona de la màxima confiança de Pere Aragonès. El seu nom penjava d'un fil des que Junqueras va tornar a la direcció i avui s'ha consumat el relleu.
Creiem que cal un impuls, que calia un impuls en la presència mediàtica i política des del Parlament. Estem convençuts que l'exconsellera Esther Capella li donarà aquest impuls.
I ara cal veure si farà tàndem amb Josep Maria Jové. L'actual líder del partit al Parlament formava part de la llista rival, però Junqueras li ha proposat que continuï al càrrec. La nova direcció també està a l'espera que les altres candidatures proposin noms per entrar als òrgans i a les comissions del partit.
Catalunya Nit, amb Sergi Molero.
Quatre minuts i arribarem a un quart d'onze i ara agafem la P7 i enfilem cap a França perquè l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, serà el ministre a càrrec dels territoris d'ultramar del nou govern francès. Un nou executiu que avui ha anunciat el primer ministre, François Bayrou. Informació de Xavier Vilà.
Bayrou diu que calen personalitats atrevides com la de Valls, a qui ha qualificat de kamikaze per entomar una feina com la que li ha encarregat.
Alors Manuel Valls és una personalitat un peu kamikaze.
Hi ha moments en què Manuel Valls té una personalitat una mica kamikaze. M'agraden molt les personalitats audaces o que accepten assumir riscos.
De prendre des risques.
Bayrou ha negat cap influència de l'extrema dreta en la formació de l'executiu, una afirmació que grinyola davant la postura de Xavier Bertran, que ha declinat l'oferta per ocupar el Ministeri de Justícia, assegurant que el nou executiu té l'aval de la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen. El nou executiu de Bayrou és un equip continuista respecte al del seu predecessor, Michel Barnier, que va durar poc al càrrec arran d'una moció de censura que no va superar per la forta divisió que hi ha a l'Assemblea Nacional Francesa. El govern de Bayrou inclou pesos pesants de la dreta i del macronisme, com ara l'exprimera ministra Elisabeth Borne o l'extitular d'Interior Gerard Darmanin.
I un mes abans de deixar el càrrec, el president dels Estats Units, Joe Biden, fa un pas més en el seu compromís per acabar amb la pena de mort a nivell federal i commuta la pena capital a 37 persones. A canvi, quedaran sotmeses a un règim de cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional. Bruno Fortea.
Biden ha dictat més commutacions de penes al final de la seva presidència que cap dels seus predecessors, segons la Casa Blanca. L'executiu sosté que el mandatari demòcrata ha dedicat la seva carrera a reduir els delictes violents i garantir un sistema de justícia eficaç. El president està convençut que cal acabar amb la pena de mort a nivell federal, tret de casos de terrorisme i assassinats massius motivats per l'odi. A l'inici de la seva presidència, el 2021, Biden va paralitzar les execucions federals que hi havia pendents. La commutació de la pena de mort per aquestes 37 persones obliga el successor de Biden, Donald Trump, a respectar la mesura. Amnistia Internacional n'ha fet una primera valoració molt positiva.
Gràcies, Bruno, i no deixem els Estats Units. Pareu atenció a aquestes paraules.
The crime of murder in the first degree and other related charges. Have you pleaded this indictment, sir? Guilty or not guilty?
Not guilty.
Not guilty, aquest que sentim declarar-se no culpable, és el jove Luigi Mangione, imputat a Manhattan, potser ho recordareu, amb 11 càrrecs d'assassinat i terrorisme per la mort del director d'una assegurança mèdica molt poderosa al país, United Healthcare. Durant una compareixença al tribunal, la defensa de Mangione ha mostrat preocupació perquè el seu client no tingui un judici just després de la polèmica que va generar el cas Xavier Vilà.
L'assassinat de l'alt directiu de l'asseguradora en ple carrer a Nova York va provocar un enorme impacte al país i va generar nombrosos missatges a les xarxes socials on s'agraïa l'agressor el que es considerava un acte de venjança contra un sistema sanitari el qual s'acusa de denegar prestacions sanitàries per causes amagades a la lletra petita dels contractes. El jutge del cas s'ha compromès a promoure una selecció de jurat equilibrada, si bé admès que no pot influir en el que passa fora del jutjat en al·lusió a l'enorme repercussió repercussió mediàtica del cas. United Healthcare dona feina a 440.000 persones i té una capitalització en borsa de 460.000 milions de dòlars. Això la situa al número 8 del rànquing elaborat per Fortune Global. 52 milions de nord-americans tenen una pòlissa amb la companyia, que té una xarxa d'1.700.000 metges i ofereix serveis a més de 7.000 hospitals i centres sanitaris. La mateixa companyia admet que refusa una de cada tres reclamacions de serveis sanitaris que li fan els seus assegurats.
Catalunya Nit.
I de tornada a casa nostra, dilluns tràgic a les carreteres amb una persona que ha mort en un atropellament a Torelló, la comarca d'Osona, i a Riudecols, al Baix Camp, tres persones han perdut la vida en un accident a la N420. Les causes del sinistre encara s'estan investigant. Marc Teixidor.
A l'accident d'aquesta tarda a Riudecols, a banda de les tres persones mortes, tres més han quedat ferides, una de les quals ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona en estat crític. Les altres dues se les ha derivat a l'Hospital Sant Joan de Reus. Les causes de l'accident s'estan investigant, tot i que el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, en donava alguns detalls en una entrevista a Catalunya Informació.
El que sabem és que ha estat un xoc frontal i, per tant, hi ha una invasió de carril d'un dels vehicles respecte al carril de l'altre. Això s'està investigant de qui és el que ha veït el carril de l'altre. Aquests accidents és que es produeixen en carreteres que la gent coneix. Això ens fa pensar en aquest excés de confiança.
Amb la mirada posada ja en les festes de Nadal, Lamiel demanava encara més prudència a l'hora de posar-se al volant. I pel que fa a l'accident de Torelló, la policia local ha detingut el conductor d'un vehicle que ha atropellat mortalment una dona que travessava un carrer per un pas de vianants. Els fets han passat a 2:15 del matí i el conductor ha donat positiu en el test de drogues per marihuana. L'Ajuntament ha decretat demà el dia de dol oficial per a la víctima, mentre que també està previst que demà el detingut passi a mans del jutge.
I Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del pla Bencat, tot i que es manté en prealerta, tingueu un compte, perquè fins demà hi pot haver encara ratxes fortes de vent. Aquest episodi meteorològic, que va començar ja al matí, ha provocat més de 500 incidències ateses pels bombers, en bona part avui concentrades a la comarca de l'Alt Empordà. A la capital de la comarca, Figueres, han activat i encara es manté el pla de protecció civil en fase d'alerta i s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure. Girona, Clara Jordan.
Sí, hola, bona nit. S'han registrat ratxes de vent al migdia que han arribat als més de 100 km per hora. Això ha provocat tot tipus d'incidents. Han caigut arbres arreu, s'han trencat vidres d'edificis i s'ha hagut de tancar l'estadi municipal i la carpa que fa de local social al barri de Vilatenim pels danys que han patit. També s'ha hagut de tancar l'aparcament d'un supermercat pel risc de caiguda de plaques fotovoltaiques. A més, s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure i l'Ajuntament recomana als veïns evitar desplaçaments. Carme Martínez és la tinent d'alcalde de Serveis Urbans.
Sobretot demanem molt de sentit comú a la ciutadania. Tot el que sigui ajornable a demà, preguem que es faci. Si cal desplaçar-se, demanem sobretot que es consultin les prediccions del temps i l'estat de les carreteres.
També estan tancats mentre es mantingui l'alerta als accessos al Parc Bosch.
I ara ens aboquem a l'economia del país, l'economia general i també la de la nostra butxaca, perquè hi ha novetats. El 9 de gener, fer una transferència instantània entre comptes de diferents entitats serà gratuït o amb un cost almenys força més baix que el que hi ha ara. S'aplicarà així una normativa europea que obliga els bancs a eliminar les comissions addicionals i aplicar les mateixes que en una transferència convencional, que són o més baixes o tenen directament un cost zero. Rosa Pujol.
Ara fer una transferència al moment en menys de 10 segons d'un compte bancari al d'una altra entitat costa entre 1 i 12 euros en funció de l'entitat bancària. Segons Isabel Pons, coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes, Bizum ha demostrat que es poden fer operacions immediates sense comissions.
Un avanç important en un moment en el que la digitalització és molt important i entenem que hi ha aplicacions creades per la banca, com és el Bizum, que és automàtic, és instantani, això s'hauria de traslladar a les transferències i que les transferències tinguessin aquesta gratuïtat.
L'objectiu de la Unió Europea és agilitzar els pagaments a les empreses, sobretot les més petites, i impulsar les finances digitals.
A les portes dels grans àpats de Nadal, els consumidors s'afanyen a donar forma als menús d'aquests dies, cadascú en funció dels gustos i, òbviament, també del pressupost. I dintre d'aquest capítol agafa força la compra de plats preparats. És cert que d'aquest tipus de consum sempre n'hi ha hagut, però ara l'oferta s'ha ampliat de manera important amb la irrupció de les grans cadenes de supermercats. Ara en parlarem d'aquesta qüestió. Primer de tot, saludant Elisabet Ruiz Dotres, que és professora d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya. Elisabet, bona nit.
Hola, bona nit.
Segons dades de l'empresa de recerca Kantar, fins a 7 milions de persones compren a Espanya menjar preparat habitualment i en aquests dies, a més, cada cop sembla que hi ha menys problema, o podem dir-li també vergonya, a comprar-ne i portar-ne a la taula, una taula tan especial com la de Nadal. Com podem llegir això? Està canviant també l'actitud del consumidor cap a aquest tipus de productes?
Doncs sí, i de fet els hàbits del consumidor estan canviant moltíssim en els darrers anys. La pandèmia va donar un impuls en aquest canvi i sobretot el que estem veient és que ens assemblem cada vegada més a la societat americana, no? Que és una societat doncs, molt més consumista i en el camp aquest de l'alimentació doncs, és una societat molt més còmoda. Prima la comoditat de cuinar, doncs prefereixen no fer-ho massa i prefereixen precisament tirar de menjars preparats. Si pot ser preparat per un restaurant, doncs sempre tindrà més qualitat i serà més sa que no doncs, un menjar que ja estigui preparat, embolicat, en un supermercat, però sí que cada vegada més doncs, tenim aquesta tendència a dir, bueno, no tenim temps per preparar-ho i sobretot un menjar com el de Nadal que requereix una gran preparació, que no és un menjar que es pot cuinar fàcilment, no estem parlant d'una paella o una fideuà, sinó que estem parlant d'uns canelons, d'una escudella, una cardolla, requereix moltes hores i no tenen temps per tantes coses. I per tant no es senten gens incòmodes amb el fet de dir, doncs ho encarreguem, que abans doncs, potser en algun cas s'encarregava en un restaurant, algú anava doncs, més de restaurant, però ara cada vegada més és, bueno, doncs ho comprem en un lloc que ho fan perquè precisament l'oferta s'ha ampliat moltíssim arrel doncs, de que també la gent ho demana i el fet de que hi hagi moltes opcions en el mercat per diferents pressupostos fa que cada vegada més hi hagi gent que tiri doncs, per aquesta línia en lloc de cuinar-ho a casa.
Després de la pandèmia, Elisabet, vam veure, les xifres ho constaten, que va haver-hi un increment clar en aquest tipus de consum. Això, podríem dir, filosòficament té alguna raó, perquè després de la pandèmia van canviar moltes maneres de pensar, ho dic per això.
Jo penso que sobretot la manera de pensar és de disfrutar de la vida. Això s'ha disparat moltíssim i les xifres doncs, ho senyalen molt clarament, no? Que l'oci, després de que van poder sortir, ha augmentat i la gent aprofita també doncs, aquest període per fer vacances, per sortir, per viatjar, menys responsabilitats i passar-nos-ho més bé.
Clar, com dèiem, això no és una novetat, però, a més, aquest canvi d'hàbits també els ha detectat les grans cadenes de supermercats. De fet, el menjar preparat per a un consum immediat dels supermercats ha crescut un 10% en el consum fora de la llar. Elisabet, aquí hi ha una línia de negoci que hem vist, no?, aquest tipus d'empreses?
Sí. Sí, de fet, doncs, també avui en dia està molt de moda cuidar-se, fer esport, i amb això també hi va l'alimentació, no? I també doncs, aquests supermercats el que hem vist és que la gent, quan va a treballar, moltes vegades doncs, no té temps de preparar-se un dinar i portar-se'l, o no vol, no té temps o no vol. No? Llavors, que el supermercat t'ofereixi un producte fresc en el qual tu pots anar a buscar just abans de dinar, al final el que està oferint és una solució a un problema que té la gent. I, per tant, els supermercats és això el que vam veure, de dir, bueno, aquí hi ha una oportunitat de negoci, hi ha un perfil de consumidors que, si els oferem aquesta alternativa, estaran encantats perquè estem solucionant un problema que hi ha.
Clar, estan incorporant,
i per això està funcionant.
Estan incorporant aquesta gent, sobretot amb aquests preus que són, per dir-ho d'alguna manera, més competitius, però també ens oferies ara una clau que és la qualitat. I és per això que ara, per parlar també d'aquesta qüestió, volem anar a una botiga d'aquelles que s'hi ha dedicat això tota la vida i que està a la ciutat de Tarragona. Es diu Cal Cendra, i allà hi ha el nostre company Ricard Buigues. Ricard, bona nit.
Hola, bona nit, Sergi. Estem amb el Joan Cendra i aquí tenen l'obrador que està treballant aquests dies, evidentment, perquè moltes famílies puguin servir els àpats al dia de Nadal i també Sant Esteve. I ara, quan estàvem escoltant la conversa que teníeu amb l'Elisabet, el Joan feia que sí amb el cap quan l'Elisabet deia és que la gent té ganes de viure la vida. Quan vau detectar vosaltres que la gent tenia ganes de viure més la vida i que vosaltres podíeu oferir-los, per exemple, serveis com aquest, el del dinar de Nadal?
Sí, sí, bon vespre. Ho vam detectar una mica abans de la pandèmia, evidentment. El que sí que és veritat és que la pandèmia ha donat un impuls importantíssim amb això, no? I m'agradaria delimitar abans de res, separar el que seria els aliments ultraprocessats del menjar cuinat, del menjar preparat, que no té res a veure, i per això que dèieu, què passa, no?, que abans la gent doncs era com a reàcia a dir lo del menjar preparat i tal. Hauríem de saber diferenciar entre el que és un ultraprocessat, una cosa que porta molts additius, porta molts conservants, porta molts colorants, a un menjar preparat que es prepara igual que si el féssim a casa, simplement que en comptes de fer-ne per 20 persones, doncs igual n'ha fet per 200 persones. O sigui, en definitiva, el que hem fet és treure la feina bruta de la gent que es passaven moltes hores a casa fent un caldo, fent unes sopes, fent uns rostits, treure tota aquesta feina, donar-la feta i que a casa només l'hagin d'escalfar. Que l'hagin d'escalfar amb un forn, que és una eina molt pràctica perquè, a banda de permetre't que les temperatures i els temps se controlen bé, et permet tenir el forn quan acabes apagat i la persona que és l'anfitrió de la casa pot estar atenent els seus convidats, pot estar sopant amb ells, pot estar dinant amb ells i tenint allò al forn esperant per sortir. D'acord? Aquest és el gran avantatge del gènere que nosaltres oferim.
I Joan, pel que m'estàs dient, la tendència en plats, però, no varia? Vull dir, continuen sent tradicionals? Estem parlant de quins són els productes estrella de Canelons?
Exemples, d'això, això.
Sí, bé, evidentment que hi ha plats que no canvien mai i nosaltres en aquest cas optem per això, no? Optem per la recepta tradicional, optem pel caldo, optem pels canelons, optem pels fricandors, optem pel tall rodó, pels farcits, vull dir, per tot aquest tipus de cuina tradicional catalana que sempre és la que havia estat present al Nadal, no? I continuem fent això. Això ens satisfà molt perquè la gent pren aquest producte acabat a casa seva, però com que l'han d'escalfar, quan tu entres amb aquestes llars els dies de Nadal, fa olor de menjar. Val? I llavors això és molt satisfactori perquè la persona que està convidant els seus familiars a casa seva no té la sensació d'haver anat a un lloc a comprar una cosa freda, sinó que sembla que estigui cuinant ell. I això és satisfactori. Llavors jo diria a la gent que quan arriben aquests dies a les cases, això en general, evidentment, que a banda de dir-los bon Nadal als familiars quan arriben, la segona cosa que els hi diguessin és, ostres, quina bona olor que fa a casa teva. Val? Perquè aquests dies, sí, aquests dies es fa olor de menjar, fa olor d'aquells restaurants, d'aquells llocs que ens agrada tant anar, i diuen, ostres, que bé, no, allí, aquell fred, aquell olla, aquell caldo. Doncs, sortosament, aquesta olor la podem trobar aquests dies a les cases de quasi bé tothom de nosaltres.
Uh-huh. I, escolta'm, quin és el perfil? Perquè possiblement hi haurà molta gent que es pensarà, bé, aquesta tendència, sobretot, l'està utilitzant la gent jove.
No, i descaradament no. Estem molt satisfets i molt, molt il·lusionats perquè d'un temps ja cap aquí ens venen, evidentment, tot tipus de persones, d'edats, de perfils, però les àvies també. I les àvies també, els àvies i els avis, evidentment. I et diré per què, crec jo, la meva sensació és de que, evidentment, s'ha perdut la vergonya que dèieu abans, no?, el fet de dir, és que no ho he cuinat jo, ho he anat a comprar, per diverses raons. I una, jo crec que hauríem de tenir present que diguéssim, hem externalitzat o hem subcontractat molts serveis de casa, com la neteja, com la confecció de roba, com el fer postres, no? Les postres no les fem. I per molt que una àvia no faci postres, ningú li diu, ostres, que no saps cuinar. Val? Perquè això fa molt de temps que està externalitzat. En canvi, el dinar, això ja costava
això
més.
Això costa què més, passa? Joan, sí.
Clar, sí, és veritat. Però què passa? Que si tu pots aconseguir una recepta molt semblant a la teva, i que consti que jo no dic mai que els meus canelons són els millors del mercat. O sigui, els canelons de Cal Cendra són els segons millors del mercat. Perquè els millors són els que fa cadascú a casa seva.
I preus, Joan, què ens pots dir de, no sé, un tíquet mitjà, per exemple, d'algú que prepari un àpat?
Sí, bé, aquí podríem estar, doncs, bueno, per exemple, un àpat tradicional, que serien uns canapés al davant, un caldo d'entrada, no?, amb unes mandonguilles i tal, i uns canelons, o sigui, un caldo o uns canelons, i un segon plat, que podria ser un rostit, que podria ser una opció de peix, també, que també ho toquem, aquí podríem estar sobre els 30 euros per persona.
I esteu notant la competència d'aquestes grans cadenes de supermercats, els noms de les quals tots tenim al cap i que ara s'han afegit, doncs, també al menjar preparat?
Bé, sortosament, sempre hi ha, doncs, evidentment, a veure, quan estàs al mercat, tothom que ven, doncs, és competència teva, no? Però la nostra línia sempre ha estat la de cuinar amb producte de proximitat i no és un dia, o sigui, avui en dia se puja tothom al carro aquest, però en el nostre cas és veritat, producte de proximitat, cuinar amb oli d'oliva, una recepta tradicional, i això, com que es nota, quan tu arribes amb aquest plat a les cases, la gent aprecia que el sabor d'aquell plat és quasi com el de casa seva, sortosament es diferencia de la gran superfície, que evidentment fa servir altres procediments. Però evidentment és una competència més com una altra. No? El mercat està creixent i jo crec que aquest fet, això ens beneficia a tots. Els grans, els petits, els artesans i els industrials.
Deixa'm, Joan, que l'última pregunta sigui pel Ricard. De tot allò que estàs veient, ai, Ricard, què t'està cridant l'atenció que tu diries? Jo això a la meva taula ho portaria o ho portes, perquè no ho sabem si en compres.
Mira, jo tiraria per les tendències tradicionals, eh? Jo tiraria pels canelons i pel fricandó, tot i que també podria fer algun tipus de combinació amb una miqueta de peix, una miqueta de rap. Si és que a mi gairebé m'han convençut, jo, perquè els meus sogres i la meva mare cuinen molt bé, que si no, tiraria aquí. Quan em toqui organitzar-ho a mi, ja t'ho dic jo que...
Molt bé aquest comentari, també. Acabes de guanyar punts, en Ricard Boigué. Molt bé, doncs aquesta és la situació que es viu en un establiment amb tanta història com és Cal Cendra, al costat del Mercat Central a Tarragona, i des d'allà li agraïm molt que ens hagi atès en Joan, i també a tu, Ricard, que vagi bé.
Molt bé, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Elisabet, el que has sentit ara quadra, eh? Aquí hi ha gent que diu, jo el que vull és menjar bé, no preocupar-me, i aquí la qualitat també ho esmentàvem. Però, a més, no ens estem americanitzant en aquest sentit una mica, no? Perquè és aquella cosa també que cada cop veiem més gent al carrer amb el got de cafè preparat, que era una cosa que aquí no es veia molt.
Exacte, precisament per això, no? Tota aquesta tendència de viure la vida d'una altra manera, que al final els americans doncs destaquen per als nivells d'estrès que tenen també i per tenir una mala alimentació, però també és veritat que nosaltres és el que estem cada vegada doncs tendint a fer més, a comprar, doncs, com es comentava, no? d'ultraprocessats moltes vegades, perquè també l'oferta d'ultraprocessats ha augmentat, també doncs són molt més econòmics que un menjar que sigui acabat de cuinar, no? I aquí, doncs, com que tampoc no hi ha molt de coneixement, doncs això també ho perdem. Però al final, què és el que volem? Volem una vida fàcil i volem treure'ns de responsabilitats. I si tenim algú que ens pugui fer aquelles feines que a nosaltres no ens agrada fer, doncs ho fem. I els americans som molt així, no? Ho subcontracten.
Efectivament.
I en aquest sentit, doncs cada vegada tendim més a aquesta societat molt més consumista, molt més de l'immediatesa, i la tecnologia doncs hi juga un rol molt important.
Al final els ingredients són el més important, quants n'hi ha, quina qualitat tenen, i això ens porta, com bé deies ara també, a reflexionar sobre la nostra cartera i també la previsió, la planificació econòmica, que és important. Elisabet Ruiz d'Otres és professora d'Economia de la UOC. Li agraïm, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bones festes.
Catalunya Nit.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Ofertes de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons. Com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu
una mica de llibret arrebossat. Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent.
El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit.
Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí.
És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer.
La Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 11:45. Continuem repassant l'actualitat del dia, el Catalunya Nit, i continuem parlant de diners, perquè el govern perdonarà les multes als ajuntaments que van consumir més aigua de la permesa durant la pitjor fase de la sequera. L'executiu d'Aragonès va imposar més de 240 sancions que ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha decidit perdonar perquè diuen que ja estan actuant aquests municipis per resoldre el malbaratament d'aigua.
En total, 105 municipis han sol·licitat ajudes econòmiques a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, per millorar la xarxa de distribució d'aigua malmesa. Aquesta és una de les principals vies per on els ajuntaments han consumit més aigua de la permesa. Davant de les actuacions dels ens municipals, el govern Illa ha decidit fer la vista grossa i perdonar les multes.
La qüestió de que no resolguessin els excessos de consum no era per una voluntat manifesta d'incomplir la llei, sinó per una impossibilitat d'incomplir la llei per manca de recursos per poder fer les inversions que havien de fer. I la solució no és anar posant multes. La solució és posar recursos i donar el suport tècnic als ajuntaments perquè ho puguin resoldre. I quan ho fem, ho resolen. I això és el que hem fet. És bastant de sentit comú.
La trentena de municipis que ja han pagat poden presentar recurs i se'ls tornaran els diners.
I Marc, què diuen des de l'Associació Catalana de Municipis sobre aquesta qüestió?
Celebren que s'hagi condonat el deute dels municipis, ja que era una de les mesures que ells havien sol·licitat. N'ha parlat Meritxell Budó, presidenta de l'ENS, en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
I òbviament que qui no fa la feina s'ha de poder sancionar. Però precisament nosaltres volem participar en la presa de decisions importants que afecten en aquestes administracions que hi som implicades, no? I per tant, doncs, si s'ha de sancionar, sancionem, però decidim plegats de quina manera i com s'ha d'aplicar aquestes sancions.
A Catalunya ja hi ha 315 municipis amb ordenances d'estalvi d'aigua aprovades i el govern recorda que la sequera no s'ha acabat.
I atenció també a aquesta dada. Els abocaments il·legals a la natura s'han disparat un 70% durant l'últim any al país. De mitjana, cada dia se'n detecten 6 i la gran majoria, el 80%, són de particulars. Un problema que afecta els voltants de les grans ciutats, però sobretot els pobles petits que se senten sobrepassats. Maria Costa.
Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Fins al novembre, aquest any s'han detectat 2.100 abocaments. Els de particulars han augmentat un 70%, però els que més s'han disparat han estat els abocaments de purins. S'han aixecat un 80% més d'actes. El cap dels agents rurals de Girona, Ignasi Dalmases, diu que els factors són diversos.
Podria ser per eludir el pagament de la gestió de residus, simplement per la deixadesa de no portar-lo a la deixalleria, o el que diem, una empresa doncs, que no està donada d'alta com correspon i que, per tant, no pot accedir a un gestor de residus.
Els agents rurals reconeixen que és molt complicat identificar qui hi ha al darrere d'aquests abocaments i demanen a les administracions més mà dura.
I ara saludem la nostra companya Carme Montero des de la secció d'Economia. Bona nit, Carme.
Bona nit.
Perquè hem de parlar de l'economia del país encara i, a més, doncs amb noms i cognoms. Primer de tot, per explicar-vos que les marques japoneses Honda i Nissan es podrien fusionar i donar lloc al tercer grup automobilístic del món. No volen quedar-se enrere en un mercat dominat pels grups nord-americans amb Tesla al capdavant i amb les empreses xineses, oi? Han començat oficialment les negociacions. Això és el que ens diuen, però d'això quan podem esperar que es tanqui la fusió, Carme?
Doncs mira, preveuen tancar l'operació al juny del 2025 i debutar en borsa l'agost del 26. Mitsubishi, que té Nissan com a principal accionista, també s'hi podria afegir en aquesta operació de fusió. Nissan i Honda volen revertir la situació actual. Estan perdent mercat a la Xina davant la competència de firmes locals que són més barates. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Toni Fuentes, que és director del portal Cotxe Global.
La feblesa dels mateixos fabricants davant les fortes inversions que han de fer i la competència dels fabricants xinesos, que són molt agressius i s'ho estan menjant tot, i especialment estan fent fora del mercat xinès marques de fora.
L'operació també té com a prioritat millorar la cotització a la borsa de Nissan i Honda. Actualment, tret de Tesla, les companyies automobilístiques perden valor a la borsa, pràcticament totes, i això, esclar, no atrau els inversors.
Clar, i això ens afecta al final a la butxaca a l'hora de decidir si, per exemple, canvies el cotxe i en vols un d'elèctric. Què fem? Quina marca? Aquesta nord-americana que costa més? O les marques xineses, que ja hi ha desenes, que són més barates? Doncs bé, aquest és el debat que es té, i si el que voleu és transport públic, avui us donarem una altra notícia, no són Rodalies, sinó en aquest cas l'alta velocitat, perquè Renfe enllaçarà amb AVE Barcelona i Tolosa de Llenguadoc, la capital de l'Occitània. Aviat començaran a fer proves i cap a l'abril començaran a fer aquest servei que s'allargarà durant tot l'estiu. Ara bé, en quines altres ciutats, i això també és important, s'aturaran aquests trens, Carme?
Doncs mira, per qui pugui estar interessat a fer aquest trajecte, la línia també pararà a Girona, Figueres, Perpinyà i Carcassona.
Per tant, Perpinyà també, eh?
També Perpinyà. El president de la companyia, Raúl Blanco, ha volgut remarcar l'interès turístic i empresarial de la línia.
Ara començarem ja el mes de gener les circulacions en proves i la idea és iniciar el curs 2025, sobretot amb les circulacions de temporada, d'estiu, abril, setembre, unes connexions que tenen des de Barcelona, doncs molts elements turístics, però també molts elements empresarials.
Aquest servei es pot posar en marxa un cop l'operadora ha rebut el certificat de seguretat concedit per la Unió Europea. Aquest tren fins a Tolosa s'afegirà als que Renfe ja té fins a Lió i Marsella. La companyia continua esperant els permisos per arribar a París. Ho condiciona la decisió de les autoritats franceses i el fet que Talgo homologui els seus trens de la sèrie 106. El president de Renfe ha explicat tot això durant la presentació del nou centre de gestió d'operacions d'alta velocitat i llarga distància a l'estació de Sants, on s'ha invertit més d'1 milió d'euros per controlar les incidències d'aquests trens.
Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Sergi Molero.
Dos minuts i tres quarts d'onze, i a tot això que us hem explicat i afegim encara que el consum de cafè i te redueix el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos els de boca i gola. Ho assegura un estudi de la Societat Americana del Càncer que ha analitzat una dotzena de recerques que ja s'han fet sobre l'efecte anticancerigen que poden tenir. Maria Costa.
Segons el càlcul dels investigadors, prendre'n 4 tasses al dia redueix un 17% el risc de tenir un càncer de cap i coll, un 30% el càncer de la cavitat oral i un 22% un tumor a la gola. Ho explica la investigadora especialista en càncer i nutrició de l'Institut Català d'Oncologia, Marta Crous, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Realment
mostren que hi ha certa evidència entre consum de cafè i en aquest cas, a més afegeix el te, i a la reducció de risc de determinats càncers. Ja s'havia publicat també amb altres tumors, i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, anem a dir, i ara sí que sembla que hi ha evidència, a més agrupa molt número de casos, de que podria haver-hi aquesta associació.
La recomanació dels experts, doncs, seria fer un consum moderat de cafè, no consumir-lo massa calent i evitar combinar-lo amb substàncies perjudicials com el tabac o l'excés de sucre.
Vinga, i ara la cultura que ens reclama, sobretot, a aquesta hora, atenció per la futbolista Aitana Bonmatí, la catedràtica emèrita en àlgebra Pilar Bayé, l'actriu Clara Segura, o bé l'entitat SOS Racisme, que són algunes de les 20 persones i 10 entitats que han rebut avui la Creu de Sant Jordi en un acte al TNC. Aquests són els primers guardons amb Salvador Illa al capdavant del govern Marc Ruiz.
Bonmatí ha fet una defensa de la llengua catalana i ha reclamat a les autoritats presents a l'acte que la defensin i la promoguin.
He rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol, però no m'han condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques. I ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura, que ens fan tan únics, i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua, que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social.
També ha denunciat les discriminacions per raó de gènere arreu. Les Creus de Sant Jordi han reconegut també la tasca de la periodista Àngels Barceló, de l'actor Eduard Fernández, de l'arqueòloga Val Carbonell, de la pallassa Pepa Blana o de la plataforma audiovisual Filmin. Illa s'ha referit així als guardonets.
Avui, quan alcem els ulls i us veiem a vosaltres, ens adonem que el millor paisatge de Catalunya és el seu paisatge humà. El paisatge que cada dia formem tots els que compartim aquesta meravellosa terra que tant estimem, que a vegades tant ens fa patir, però que sempre ens enamora per continuar fent-la una mica millor.
El músic Joan Ximénez, el Petitet, ha rebut la creu a títol pòstum per la seva difusió de la rumba catalana.
La cinquantena de dones que han acusat el cineasta Eduard Cortés d'abusos denuncien en un comunicat la resposta insuficient de la indústria del cinema. La directora i fotògrafa Sílvia Grapp va ser la primera que va denunciar a les xarxes que havia estat víctima d'assetjament per part del cineasta, i a aquesta hora la podem saludar al Catalunya Nit. Senyora Grapp, Sílvia, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Escuchamos sus denuncias en su momento, pero ahora lo que han querido decir es que no se les está haciendo el caso que ustedes creen que se les debería hacer. ¿Están teniendo problemas con la policía?
No, bueno, el principal problema es que la gran mayoría de casos ya han prescrito, entonces no hay nada que podamos hacer a nivel legal. Creo que se desconoce mucho el impacto económico y sobre todo emocional que tiene ir a los juzgados. Y esto, ¿no? Que en la gran mayoría de casos, pues los casos han prescrito y entonces no hay ningún tipo de consecuencia legal. Y por eso estamos reivindicando que al final, tal como está el sistema formado, nuestra única vía de conseguir algo de justicia y sobre todo de que no vuelva a pasar con ninguna mujer más es denunciar públicamente.
Y cuando les dicen que denunciar públicamente en redes, por ejemplo, solo no sirve, ¿cómo se sienten?
Bueno, es como la frustración ya de muchos años, ¿no? Que creo que siendo mujer, bueno, yo no conozco a ninguna que no haya pasado por varias, no solo una, de situaciones parecidas. Y por un lado lo entiendo, porque incluso yo, que he pasado por muchas experiencias así, no sabía la mitad de las cosas que estoy aprendiendo a través de estar pasando por este proceso ahora. O sea que me imagino que, bueno, que gente que esté más desinformada, pues entiendo que pueda pensar así.
Una de las cuestiones que ustedes reclaman es la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita, precisamente para que haya una vía en que no dependa exactamente del dinero que uno o una tiene para poder llevar a cabo estas acciones.
Exacto, sí. Y muchas más, como que los casos prescriban mucho más tarde, ¿no? Que está muy demostrado, hay millones de estudios que hablan de la cantidad de años que las víctimas de abuso sexual, sobre todo infantiles, pero también adultas, requieren muchos años para procesar el trauma y otros muchos años para tratarlos en terapia y otros muchos años para sentirse seguras de poder decirlo en alto.
Silvia, ¿cuántas denunciantes hay en total? ¿Están creando red, que es lo que suele dar por el apoyo mutuo fuerza estas denuncias?
Sí, esta es otra de las cosas que se me ha olvidado comentar antes, de las, bueno, el denunciar en redes sociales ha hecho que yo pueda encontrar a 53 otras mujeres que han pasado por lo mismo. Si yo hubiera denunciado solo por lo legal, mi denuncia habría ido directamente a, bueno, a ser archivada y ya está, ¿no? No habría pasado nada más.
Y estas denuncias no solo están llegando desde España, ¿y algún otro país?
Sí, también son de Colombia y México, porque también ha trabajado, sabemos que ha trabajado allí. Me preocupa porque creo que los medios de allí no los están sacando tanto y estoy segura de que hay muchas más víctimas allí también, pero...
¿Y estáis encontrando apoyo en el mundo del cine?
Pues no, la verdad es que no. O sea, con las academias, pues ya hemos hablado públicamente un poco de las cosas que hemos visto que fallan en los protocolos. También, bueno, no he querido ser muy dura con ellas públicamente porque estrenamos el protocolo de la Academia de Cine Catalana con el caso de Eduard Cortés. Entonces entiendo que, bueno, que les pillara un poco en bragas, como yo digo, y que, bueno, que hay cosas que nos hemos dado cuenta que no funcionan.
Porque según algunos medios, la persona denunciada, Eduard Cortés, pudo irse de la Academia del Cine Catalán por su propio pie.
Exacto, entonces una vez que se va esta persona por su propio pie, pues ya no... Bueno, se cierra la investigación. Entonces, pues ya me dirás tú qué hombre no se va a ir por su propio pie en el momento en el que le empiece a investigar, pues todos. Porque ya sí, ya ellas... Bueno, la Academia de Cine Catalana no tiene por qué hacer un comunicado público, si eso pasa. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a intentar cambiar porque evidentemente no es justo para las víctimas.
Por lo tanto, ¿qué panorama tenéis por delante, Silvia, para que vuestras reclamaciones puedan cambiar cosas?
Bueno, a nivel legal seguimos investigando porque hay alguna... Bueno, creo que aunque a nivel... Nos acaban de comentar que a nivel judicial las denuncias prescritas no llegan a ningún sitio, a nivel policial sí que se archivan en algún sitio y quedan ahí. Entonces, en el caso de que en algún momento alguna chica que sí que tenga el caso no prescrito vaya a denunciar, sí que se tendrían en cuenta las 40 o 50 denuncias que pongamos las demás y le darían credibilidad a ese único 2 o 3 o 4 o 5 casos que no hayan prescrito.
Son las paraules de la directora y fotógrafa Silvia Grafal, Catalunya Nit. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Em ha dit, em marmutesc, que ha vist la seva ombra, 6 setmanes més d'hivern.
I el Teatre Coliseum acull l'estrena del Dia de la Marmota, el nou musical de Nostromo Live, dirigit per Enric Cambray i Manu Guix. Un espectacle de gran format que compta amb 6 músics en directe i un total de 16 intèrprets en escena i que ja han vist els nostres companys Xavi Cussó i Marta Vives. Marta, bona nit.
Bona nit. Va, jo començo per una pregunta. Què passaria si cada dia fos el mateix dia? Seria una broma de mal gust o la possibilitat d'una redempció? Aquest és el punt de partida del Dia de la Marmota, la pel·lícula protagonitzada per Bill Murray i Andy McDowell, que als anys 90 es va convertir en tot un clàssic i que ha arribat fins i tot, Sergi Molero, als més menuts.
Un dia el senyor que parla per la tele de si havia sortit la marmota o no, i cada dia era el mateix dia.
La pel·lícula es va convertir en un èxit a la cartellera de Broadway i ara, per primer cop, arriba als escenaris en una llengua que no és l'anglesa, sinó en català. Un muntatge que abriga per les interpretacions encapçalades per Roc Bernadí i Diana Roig, també per aquesta música en directe, per la combinació de dansa, música i text i per una escenografia que s'ajusta al bucle com un guant. Què passaria si l'hivern no s'acabés mai? Avui, dia de l'estrena, els espectadors han vingut ben equipats amb jerseis de Nadal. Per si de cas, aquí tenim el secret.
Sembla ser que era d'obligat compliment anar tots així vestits, com aquests jerseis d'hivern, de Nadal, que són moda i són tendència. Merry Christmas. I el meu posa Christmas fun. Em pensava que era fum, fum, fum. És fan, fan, fan.
Ostres, doncs mira, un ninot de neu, que crec que aquí, quan entrem avui a pensar Toni, serà molt adequat perquè es veu que fa un fred que pela.
Sí, és aquí un cèrvol i una mica de neu, que bueno, que és això, que aquí com que passa l'hivern, doncs ja dona una mica l'ambient.
I ja us dic jo que acabar aquest any amb un gran musical en català és un bon auguri per les nostres arts escèniques. Que aquest Dia de la Marmota duri tots els hiverns que faci falta.
Gràcies, Marta. Bona nit.
Adéu-siau.
Catalunya Nit. The Factory Barcelona.
la fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquestes festes el Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaríem molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com un huracà arriba la Gemma Puig, tot i que la música que has triat avui és dolça i ens parla del vent, eh que sí, Gemma?
Sí, bona nit. Doncs sí, parles del vent, perquè és una cançó del John Stewart que es diu Winds Die Down, perquè el vent anirà afluixant i això és el que passarà demà. Avui hem tingut ventades molt fortes, el vent del nord, la tramuntana, ha bufat amb molta intensitat cap a l'Empordà, amb cops per sobre dels 150 km per hora, també el Pirineu, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, els Cers, el vent de dalt d'aquest sector. Demà encara en farà, però anirà afluixant. Per tant, la novetat respecte avui és que demà el vent de cara al migdia no desapareixerà del tot, però ja no serà tan fort. També tindrem neu cap al vessant nord del Pirineu i les temperatures començaran a pujar i això també ja ens mostrarà que aquests dies, avançant una miqueta més, tindrem temps anticiclònic. Nadal, Sant Esteve... I això, Sergi, és sinònim de sol i de boires. Per tant,
que depèn on estiguis, la història és una o una altra.
Això mateix, perquè quan diem anticicló dius, no, a tot arreu no és igual. Per tant, aquestes boires poden ser altre cop persistents cap a Ponent i cap al Pla de Lleida, i per tant allà la temperatura no pujarà gaire i a la resta sí que farà més sol.
Doncs mira, si el vent ja no és tan pronunciat, diguéssim, això ho agrairan molts dels nostres oients que bé, tenen una mica de mal de cap quan això comença mateix a bufar. Sí. això sempre és una bona notícia. Com un huracà en la seva claredat de l'exposició de la previsió del temps i dolça, com sempre, per acompanyar-nos a l'arribar a les 11 de la nit. Gràcies, Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit.